Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Comencem sumaris d'aquest diumenge 18 de setembre de 2022. Les obres a les estacions de la Sagrera i Sant Andreu Comtal amenacen amb un dilluns complicat als trens de Rodalies. Des de demà i fins al 2 de desembre, la circulació quedarà interrompuda entre el Passeig de Gràcia i Sant Andreu Comtal. Els veïns de Santpedor voten avui si volen tornar a tenir o no festes amb animals, com ara la festa de les vaquetes. La consulta té lloc després que el municipi decidís eliminar-les el 2019, com a resultat també d'una altra consulta popular. Un grup de recerca de la Universitat de Girona ha col·laborat en el disseny d'un nou enzim que pot fer una reacció química complexa dins d'una cèl·lula. Cristina Salat, bon dia.
Bon dia, Efren. El grup internacional ha publicat els resultats a la revista Science i alhora s'ha convertit en el primer article científic signat per una investigació de la Universitat de Girona.
En clau cultural, la plaça de la Font de Tarragona s'ha omplert avui de gom a gom per gaudir dels castells en un primer tast de màxim nivell.
La Diada Castellera del primer diumenge de festes de Santa Tecla està gaudint dels castells de 9 pisos i de gamma extra de les 4 colles que hi participen.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Hola, molt bon dia. Des d'un punt de vista meteorològic, gaudim d'un diumenge majoritàriament estable. Això sí, però amb força núvols. Núvols de tipus baix, a punts del litoral i del prelitoral, sobretot de la meitat sud, i també en altres punts de l'interior. I núvols alts a la resta del país, núvols alts que a estones i de manera transitòria entrenyinen el cel. Núvols que viatgen d'oest cap a est. En cap cas, però, no esperem cap mena de precipitació, i durant les hores centrals del dia es trencaran deixant passar força estones de sol. Durant la tarda tornaran a augmentar, sobretot a punts del litoral i del prelitoral central i sud, i probablement s'endinsaran cap a l'interior. Avui, temperatura màxima normalitzada, cap valor superarà els 30 graus. Demà, novament, una jornada tranquil·la, novament amb núvols baixos, el litoral central, el litoral sud, durant el matí, sobretot, i núvols alts que viatjaran novament, franges de núvols alts que creuaran el país de sud-oest a nord-est, que seran més importants durant les hores centrals del dia. Novament, no esperem cap mena de precipitació. Demà la temperatura màxima es recuperarà. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres des del Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora parlem de fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país, també a l'àrea metropolitana de Barcelona. El volum de trànsit és baix, com veiem a través de les càmeres del Centre d'Informació Viària de Catalunya, i no ens consta cap incidència que compliqui en aquests moments la circulació. Això és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Marta. I en esports, avui el Futbol Club Barcelona, ahir el Futbol Club Barcelona va imposar-se amb comoditat a un Elx que va haver de jugar 75 minuts amb un home menys.
La victòria treu un pes de sobre l'equip blaugrana després de la derrota dimarts a la Champions davant del Bayern de Múnich.
A les vies de so, Julià Montfort, a la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Cristina Salat i Efraín García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. Avui se celebra el Dia sense cotxes a diversos municipis pels quals transcorre la N2. L'acte forma part de la Setmana Europea de la Mobilitat, que vol promoure hàbits més sostenibles i plantejar possibles canvis d'ús de l'espai públic que ajudin a reduir la contaminació i a millorar la qualitat de l'aire. Cal tenir en compte que el 30% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle són fruit de desplaçaments urbans. L'objectiu europeu planteja una reducció del 55% de cara al 2050.
Des de les 10 del matí, un tram que va de Montgat a Vilassar de Mar ha quedat tallat al trànsit de vehicles. Els ajuntaments hi han habilitat un carril per l'ús de bicicletes, patinets i han reservat espais perquè la gent hi pugui passejar. També s'han organitzat pedalades populars, tallers de construcció d'alforges per bicicletes, patinets i activitats i espectacles per als més petits. Alcaldes d'aquests municipis han celebrat que es pugui avançar en aquest sentit el de la pacificació de la Nacional 2. Dos d'aquests casos són el de Damià del Clot, alcalde de Vilassar de Mar, que diu que per fi es comença a veure la llum i que l'acció d'avui deixa veure i expressa la voluntat que aquesta sigui una via per passejar-hi, i l'alcalde de Premià de Mar, també Rafa Navarro, ha assegurat per la seva banda que aquesta és la primera vegada que es pot fer aquest tall de la Nacional 2, ja amb una planificació de la Generalitat i amb un pressupost procedent de fons europeus.
I que per fi comencem a veure la llum. Hi ha una, diguem-ne que hi ha una reivindicació que compartim Vilassar de Mar, Premià de Mar, Masnou i Montgat, i avui hem expressat aquesta, precisament aquesta voluntat de que sigui una via pacífica, una via ciclable, una via per passejar, una via que coneixi els quatre municipis, bueno, si pot ser, tots els municipis del Maresme, i aquesta és l'expressió popular, per dir-ho així, d'aquesta reivindicació col·lectiva, no?
Aquest any jo crec que, a més, hi ha un tema que val la pena posar sobre la taula, que és la primera vegada que fem aquesta reivindicació, havent vist ja una planificació per part de la Generalitat, amb una partida pressupostària que ve dels fons europeus, per convertir el que sempre hem volgut, aquesta carretera, en una via urbana, que tingui un carril d'anada, un carril de tornada, que tingui un carril segregat de bicicleta, que tingui un passeig. A Vilassar en teniu, però a altres pobles ens manca aquest passeig, aquest arbrat que doni ombra, preparat pel canvi climàtic. És a dir, és la primera vegada que visualitzem el que pot passar en pocs anys, i això ens esperona encara més a ocupar la Nacional.
Constantí se suma a la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura amb tot un seguit d'activitats que tenen com a objectiu la conscienciació de la ciutadania sobre la necessitat d'una nova mobilitat urbana, així com promoure mitjans de transport públics i hàbits més sostenibles, segurs i saludables. Noelia Silvero, des de Ràdio Constantí.
Les activitats s'iniciaran dilluns al matí amb la inauguració d'una parc de bicicletes al camp de futbol municipal. El dijous 22 de setembre se celebrarà el Dia Mundial Sense Cotxes amb l'objectiu de conscienciar que l'ús dels cotxes a gran escala produeix greus danys al medi ambient. Des de les escoles i l'institut del municipi s'instarà a les famílies a no utilitzar el cotxe per portar els seus fills a l'escola i provar nous mitjans de desplaçament més eficients i sostenibles. A més, durant tot el dia, els agents de la policia local circularan pels carrers del municipi en bicicleta. Finalment, el dissabte 24 de setembre, a partir de les 11 del matí, tindrà lloc un pedalacontes. Amb sortida des de la biblioteca, tots els participants faran un recorregut en bicicleta i s'aturaran en diferents places del municipi on s'explicarà un conte. Dolors Fortuny és la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Constantí.
Com a novetat d'aquest any, la biblioteca municipal organitza una pedalada de contes. Els assistents aniran en bicicleta d'una plaça del nostre municipi fins a l'altra, i en cada una de les places se'ls explicarà un conte.
D'altra banda, entre els dies 19 i 23 de setembre es faran tallers de seguretat vial a les escoles i l'institut del municipi per part de la policia local.
Terrassa s'ha afegit també als actes de la Setmana de la Mobilitat amb una pedalada de 8 quilòmetres que els participants han recorregut en prop de 2 hores. Ens ho explica Pau Aguilera des de Canal Terrassa.
La plaça Nova ha concentrat prop de 300 participants de la pedalada popular organitzada cada any per l'associació Bici Terrassa i l'Ajuntament. Com ja és tradició, aquesta activitat coincideix amb la Setmana Europea de la Mobilitat. El recorregut ha estat de 8 quilòmetres i la durada ha estat de 2 hores aproximadament. Els organitzadors ja van anunciar en la presentació d'aquesta edició que no era una pedalada competitiva, sinó lúdica i reivindicativa. Terrassa és una ciutat que facilita transitar amb la bicicleta, degut que molts carrers tenen restriccions de velocitat que permeten circular fins als 30 km per hora, excepcionant les avingudes principals de la ciutat. Inevitablement, la mobilitat no ha estat l'única reivindicació per part d'assistents i organitzadors. Les emergències climàtiques dels darrers anys han provocat que la conscienciació de la població sigui major. Per aquest motiu, l'associació Bitter assegura que la millor manera de moure's per la ciutat és aquest vehicle de dues rodes, un mitjà de transport simple, assequible, ambientalment sostenible i que no requereix cap aportació d'energia externa.
I d'altra banda, l'Ajuntament de Sils va fer ahir una sessió pública amb els veïns per explicar els punts principals d'un estudi de mobilitat que han executat. L'estudi preveu fer canvis en els aparcaments, en els sentits de circulació i les senyalitzacions de tot el poble. N'informa Joan Massaguer des de Televisió de Girona.
El municipi de Sils ha preparat un estudi de mobilitat per fer canvis en el trànsit del poble. L'estudi ha estat elaborat per un equip independent del RAC i aplica una sèrie de mesures des del punt de vista de la seguretat vial per reorganitzar els carrers del municipi, com explica l'alcalde de Sils, Eduard Colomer.
Els canvis afecten a moltes coses, no? És a dir, en aquest sentit, doncs, per exemple, sentits de circulació. Tenim molts carrers de doble sentit de circulació i amb doble possibilitat d'aparcament als dos costats. Això és pràcticament impracticable amb la realitat que tenim actualment al municipi. Hi ha llocs, doncs, que realment s'han acabat fent estrets i, per tant, també necessitaven una regulació nova.
El següent pas és portar l'estudi a ple a final de mes i, un cop tingui la llum verda, hi haurà una altra sessió pública en la que els veïns hi podran fer al·legacions.
La mobilitat ferroviària es posa demà a prova. Serà el primer dia feiner en què les obres de la Sagrera obliguin a fer interrupcions de servei entre algunes estacions de tres línies, la R2, Nord, l'R1 i l'R11. La nostra companya Esther González ens explica què ens trobarem als usuaris demà.
L'actuació que ha de fer Adif és de tanta complexitat que fa inviable el manteniment del servei. Per aquest motiu, i després d'un cap de setmana en què els trens de la R2 Nord i de la R11 han iniciat i finalitzat el seu recorregut a Montcada i Reixac, des d'aquest dilluns i fins al dia 2 de desembre, la circulació continuarà interrompuda entre Passeig de Gràcia i Sant Andreu Comtal. Per tant, els trens iniciaran i finalitzaran el seu recorregut en aquesta última estació, on els viatgers hauran de continuar el seu recorregut en metro o en autobús. En aquest sentit, hi ha hores punta entre les 6 i les 10 del matí i entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre hi haurà un servei complementari de busos llançadora entre les estacions de Sant Andreu i de la Sagrera Meridiana, cada 15 minuts els dies laborables. Allà els usuaris podran accedir a les línies R3 i R4 de Rodalies. Els treballs de trasllat de les vies dels combois amb direcció a Granollers i Sant Celoni i amb destinació a Figueres i Portbou deixaran fora de servei l'estació del Clot Aragó. De la seva banda, els trens que van a l'aeroport sortiran des de l'estació de França passant pel Passeig de Gràcia. Amb l'objectiu de minimitzar l'impacte de les obres, també s'ha dissenyat un pla alternatiu de transport que contempla serveis complementaris d'autobús des de Granollers Centre i fins a l'estació de la Sagrera, però que faran que el temps de viatge sigui superior a l'habitual. Al matí, els busos aniran en sentit Barcelona i a la tarda, al revés. Les mateixes obres faran també que els trens de la R1, la línia del Maresme, acabin i comencin el seu recorregut a Badalona. Allà els usuaris disposaran de la parada Badalona-Pompeu Fabra de la línia 2 del metro per fer transbordament. A més, a Sant Adrià de Besòs tindran l'opció d'agafar el tram. Durant tot el temps que durin les obres, els títols de Renfe seran vàlids per fer servir el servei de metro, però només a les estacions afectades.
Una manifestació ha recorregut aquest migdia alguns carrers de Barcelona per exigir el castellà com a llengua vehicular. La manifestació convocada per l'entitat Escuela de Todos ha reunit sota aquesta reivindicació representants del Partit Popular, de Ciudadanos i de Vox. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat 2.800 persones.
La marxa ha començat tard de triomf, encapçalada per una pancarta on es podia llegir El Español, llengua vehicular. Els manifestants han exigit que es compleixi la sentència del 25% de castellà a les escoles, segons va determinar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arran de la denúncia d'un pare d'una escola de Canet de Mar. Escoltem Ana Losada, presidenta de Escuela de Todos.
Que la lengua española también sea lengua vehicular como lo está siendo ahora la lengua catalana y que tenga su espacio en la escuela, porque la lengua española es la lengua mayoritaria de los catalanes. Es la lengua propia de los catalanes también y es la lengua de cultura y la que nos une al resto de España.
Els partits polítics han carregat contra el decret del govern que ha permès frenar la sentència i contra la llei del Parlament que dona suport al dret català. Ho explicaven i escoltem d'aquesta manera a Cuca Gamarra del Partit Popular i a Inés Arrimadas de Ciudadanos.
Denunciamos la persecución, denunciamos la estigmatización, denunciamos cómo la Generalitat está llevando a cabo un pisoteo de los derechos fundamentales y los derechos lingüísticos que tienen los catalanes. Pero también denunciamos que esto se produce con la complicidad del Gobierno de España.
Es una vergüenza que haya familias que tengan que acudir a los tribunales a defender sus derechos y una vez que les dan la razón los jueces, encima no se cumplen estas sentencias, porque ni el gobierno de la Generalitat ni el gobierno de España hacen absolutamente nada. Yo les quiero decir a los separatistas y a los señores del gobierno de España que no nos vamos a rendir.
El Constitucional tindrà l'última paraula, ja que ha admès els recursos presentats per 50 diputats del Partit Popular i Ciutadans pel decret i la llei que frenen l'aplicació de la sentència.
El format de llistes independents pot fer un important salt endavant al Ripollès en les properes municipals. Ja governen a un municipi i el 28 de maig podrien tenir presència a gairebé la meitat. Els diferents interessats estan treballant per posar-se sota un paraigua comú i garantir-se un lloc al Consell Comarcal. Ho amplia Jordi Altesa des de Televisió del Ripollès.
Fins a la meitat dels municipis del Ripollès podrien tenir a les pròximes eleccions municipals llistes independents. Aquest format defuig els partits convencionals i a hores d'ara ja està governant un municipi, Planoles. Actualment també està confirmada una llista independent més a Ogassa i des d'Independents per Planoles asseguren que està molt avançada una candidatura a Can de Bànol. En estar més incipient, hi ha interès en persones que volen fer llista a Camprodon, Les Lloses, Pardines, Caralps, Ripoll i Sant Joan. David Verge, d'Independents per Planoles.
Gent interessada també segurament potser Pardines, val? Gent interessada en presentar-se en un grup independent i llavors potser fer la, diguem, Independents pel Ripollès i cada un en el seu municipi, doncs nosaltres diem doncs gent per Planoles, doncs cada un.
Entre tots els interessats hi ha hagut diferents converses per tal de que les llistes independents s'agrupin sota el paraigua d'Independents del Ripollès i que els vots serveixin per tenir presència al Consell Comarcal. Tot plegat, seguint l'estela del col·lectiu d'Independents de la Selva, que han estat els referents i han participat en diferents reunions. Un auge de llistes independents que els que ja formen part del moviment lliguen a un cansament dels partits polítics.
Els veïns de Santpedor voten avui si tornen a tenir o no festes amb animals, com ara la festa de les vaquetes. La consulta té lloc després que el municipi decidís eliminar-les el 2019 com a resultat també d'una altra consulta popular que es va resoldre només per 46 vots de diferència.
A hores d'ara s'han comptabilitzat un 16% de participació. Fins a l'hora del migdia, un total de 1.050 persones s'ha adreçat fins a la sala de Can Llobet per emetre el seu vot. I podran participar tots aquells veïns i veïnes, majors de 16 anys, i que constin empadronats al municipi des d'abans del 20 de maig de l'any 2022. L'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, defensa en declaracions al Canal Taronja Central que la llei de consultes populars permet una segona consulta passats 2 anys si es compta amb el suport del 10% del cens.
Bé, es pot entendre que les persones que van votar que no, tornar a repetir una consulta, se'ls sigui molest, però sí que és veritat que la llei permet que puguin fer aquesta consulta. El que vam fer tots els partits polítics que tenien representació a l'Ajuntament de Santpedor, vam dir que si la consulta, la recollida de signatures feia correctament, doncs aquesta consulta ens podria tirar endavant. Demanar a la població quina és la seva opinió, doncs no ens ha de fer por, al contrari, doncs és un acte de democràcia i poder doncs que el poble s'expressi lliurement.
Un grup de recerca de l'Universitat de Girona ha col·laborat en el disseny d'un nou enzim que pot fer una reacció química complexa dins d'una cèl·lula. Un descobriment que pot suposar un canvi important en el món de la recerca per tal de reduir costos i simplificar processos. El grup internacional ha publicat els resultats a la revista Science i alhora s'ha convertit en el primer article científic signat per un investigador de la Universitat de Girona.
L'AZ2 es tracta d'un enzim que no es produeix a la natura i que ara s'ha aconseguit crear aquesta nova proteïna des del laboratori. A la seva creació hi han intervingut científics americans i també un grup de recerca de la UDG especialitzat en química computacional. Ells s'han encarregat de fer simulacions a l'ordinador per determinar quines reaccions s'havien d'acabar provant en laboratori, com explica l'investigador de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi de la UDG, Marc García Borràs.
Quan diem canviar l'enzim, volem dir canviar aminoàcids d'aquesta cadena. Tens 400 possibilitats per canviar. És molt complicat, sense tenir una guia prèvia, què és el que has d'anar a tocar perquè aquella reacció funcioni. En el laboratori ho pots fer, però ho fas a cegues, no? podem donar imatges de com és aquella estructura i poder anar a seleccionar d'aquestes 400 posicions, doncs poder seleccionar-ne 6 o 7, que són les que nosaltres creiem que afectaran a, o poden ajudar que l'enzim funcioni com nosaltres volem.
Això pot obrir la porta a desenvolupar fàrmacs d'una manera més selectiva i sostenible.
En clau cultural, la plaça de la Font de Tarragona s'ha omplert avui de gom a gom per gaudir dels castells en un primer tast de màxim nivell. La Diada Castellera del primer diumenge de festes de Santa Tecla està gaudint dels castells de 9 pisos i de gamma extra de les dues colles grans de la ciutat i dels castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
La Diada es pot seguir a través de les televisions de la xarxa. La Festa Castellera tindrà dues actuacions més. Les quatre formacions locals es veuran les cares divendres 23 a la plaça de la Font. Diumenge vinent, la cita tindrà lloc a la plaça de les Cols, d'on sortiran els tradicionals pilars caminant.
Per saber com està anant la diada, hi anem en directe amb Eric Rosique. Bon dia.
Ja veia dels Xiquets de Valls, perquè havíem fet un 4-9 amb el pilar, amb un intent desmuntat, però com dèiem, una diada castellera marcada per la tornada a la gamma extra de la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb el 2-8 net i també en el 2-9 amb forra dels castells de Vilafranca i també del primer castell de nou dels Xiquets de Tarragona, el 3-9 amb forra. Una diada que anfitriona la Colla Jove de Tarragona i els Xiquets de Tarragona i les dues millors colles del rànquing castell, com són els castells de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Com dèiem, una diada somiada pels Xiquets de Tarragona que han descarregat el 3-9 amb forra, que no ho feien des del 2018, i també han fet el 5-8, i també han tingut un intent desmuntat de 2-8, amb folre que no han pogut completar. Pel que fa a la Jove de Tarragona, ha fet la tripleta màgica amb el 3-9 amb folre, el 4-9 amb folre i el 5-8 a la Vella, com deia, amb el 3-9 amb folre, descarregat el 2-8 net i aquest intent de 4-9 amb el Pilar que tindran aquesta ronda per intentar fer aquest 4-9 amb folre. Pel que fa als verds, han executat el 3-9 amb folre, el 4-9 amb folre i el 2-9 amb folre, aquest castell de la gamma extra que també han mostrat els verds dels castellers de Vilafranca en una diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla a Tarragona que estarà marcada la setmana vinent pel concurs de castells del dia 2 d'octubre a la Tàrraco Arena Plaça.
Moltes gràcies, Eric. I nova temporada del cicle Gaudí a l'Espluga de Francolí amb projeccions de pel·lícules com Escape Room o Alcarràs. Ens ho explica Pep Morató des de l'Espluga FM Ràdio.
La sala Folch i Torres del Casalet de l'Espluga de Francolí acollirà una nova temporada del cicle de cinema català Cicle Gaudí. Des d'aquest mes de setembre i fins al mes de juny del 2023 es projectaran 10 pel·lícules de producció catalana un diumenge al mes a 6:45 de la tarda i per un preu de 4,5 €. És el segon any consecutiu que l'Espluga de Francolí s'assume a aquesta iniciativa. Escoltem Enric Mercader, regidor de Cultura.
En definitiva, 10 títols que durant 10 mesos ofereixen un espai d'oci i de cultura al municipi de l'Espluga de Francolí i que ho fa doncs, amb un públic assistent que l'any passat ja va ser força nombrós i que aquest any volem consolidar.
La primera pel·lícula que es projectarà serà Escape Room, dirigida per Héctor Claramunt, aquesta mateixa tarda.
Notícies en xarxa. Esports.
Ahir el Futbol Club Barcelona va imposar-se amb comoditat a un Elx que va haver de jugar 75 minuts amb un home menys. La victòria treu un pes de sobre a l'equip blaugrana després de la derrota dimarts a la Champions davant del Bayern de Múnich.
Avui serà el torn dels altres dos equips catalans de la primera divisió. El Girona viatja a Sevilla per enfrontar-se a un Betis que es troba en posicions de Champions i l'Espanyol es veurà les cares amb la Real Societat també fora de casa.
El Nàstic no va poder sumar 3 punts al camp del Calahorra i segueix enfonsat en els últims llocs de la classificació del grup 2 de la primera divisió Real Federació. Ens ho explica Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
El Nàstic no acaba d'arrencar i ha empatat a 0 contra el Calahorra en un partit amb poques ocasions i un joc poc fluid. Els grana van tenir les oportunitats més clares amb un pal al minut 74 de partit. Martrilles, quan els grana anaven a per la victòria, va acabar expulsat per doble targeta groga, la segona molt rigorosa. L'entrenador Raúl Agné, a conseqüència d'aquesta expulsió de Trilles, també va veure la targeta vermella directa. Per primer cop aquesta temporada, el Nàstic ha deixat la porteria a 0. Precisament d'això parlava l'entrenador Raúl Agné.
Estic content perquè hem recuperat aquest espírit que teníem. El més important era no encaixar, que és quan més a prop estàs de fer tu gol i de guanyar. I avui, quan semblava que començàvem a estar millor ja que el partit era llarg, doncs han vingut l'expulsió, la meva no, perquè jo no jugo, no hi ha cap problema. I després l'equip s'ha sacrificat i ha sigut capaç de mantenir la porta a zero. Amb això estic molt content, perquè l'equip avui sí que m'ha recordat una mica el que érem.
El Nàstic és 17è classificat i està en zona de descens a la segona RF.
I aquesta tarda el Sabadell s'enfrontarà a l'Alcoià a domicili en el partit corresponent a la quarta jornada de la Primera Federació. Adrià Arroyo, des de Ràdio Sabadell.
Bon dia, César Morgado i Jaume Pinyol són les grans novetats del Sabadell a la convocatòria de Gabri Garcia pel partit d'aquest vespre al Collao del Coi. Destacable és la inclusió sobretot a la llista del primer, que es va lesionar de gravetat al genoll el passat mes de desembre a Castelló i des d'aleshores, 9 mesos, s'ha estat recuperant. Gabri, el tècnic del centre d'esports, s'hi refereix així al que, de fet, és el capità de la nova plantilla arlequinada.
Estarà amb nosaltres, entrarà a la llista de convocats. Ja fa 3 setmanes que està entrenant amb normalitat amb el grup i ell es veu bé i, bueno, és una peça important no només a nivell de joc, evidentment, però ja com a capità de l'equip, pues, que comenci a estar amb el grup i és una molt bona notícia.
Per contra, no han viatjat fins a terres alcoyanes ni Sergi Altimira, ni Atumán, ni tampoc Moja Keita. Àrbitre Martínez Montalbán del Col·legi Murcià a partir de 8:15 aquest duel d'històrics Alcoyano-Sabadell.
Artur Bossi aconsegueix el primer lloc a la cursa de la Mercè a Barcelona en categoria masculina. El corredor ha dominat la cita de principi a fi i s'ha imposat amb un temps de 30 minuts i 2 segons. Bossi, que ja havia guanyat les edicions de 2019 i 2020, ha imprès un ritme molt fort durant tot el recorregut i ha deixat enrere Mourad Mounim, segon, a 43 segons de distància.
Pel que fa a les dones, la barcelonina Cristina Silva ha pujat al primer esglau del podi amb un bon temps, 35 minuts 10 segons. La italiana Elisa Meli ha estat la segona en creu a la meta, ho ha fet amb 36 minuts exactes.
I quan falten pocs minuts per arribar a 3:15, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Caminava al mateix pas, en silenci perpendicular, tancant l'asfalt, escombrant la seva esquena. De la llum, de copiar l'exacte moviment, feia anys i panys que escrivia les petjades rere seu. Aquí va dir el que plana des de terra. Com el fa prou aire per emprendre el salt, que la física i la inèrcia empenyin tant i tant que es trobés dempeus plantat al seu davant. Aquest món de dimensions que fer-se el sol exercint de silueta, que voldria veure i dur, que seria bo deixar vacant allò que avui, si li calen 15 dies ja dirà.
la xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Repassem els titulars d'aquest diumenge 18 de setembre de 2022. Les obres a les estacions de la Sagrera i Sant Andreu Comtal amenacen amb un dilluns complicat als trens de Rodalies. Des de demà i fins al 2 de desembre, la circulació quedarà interrompuda entre el Passeig de Gràcia i Sant Andreu Comtal. Els veïns de Santpedor voten avui si volen tornar a tenir o no festes amb animals, com ara la festa de les vaquetes. Cristina Salat, bon dia.
Bon dia de nou, Efren. La consulta té lloc després que el municipi decidís eliminar-les el 2019 com a resultat també d'una altra consulta popular que es va resoldre només per 46 vots de diferència.
Un grup de recerca de l'Universitat de Girona ha col·laborat en el disseny d'un nou enzim que pot fer una reacció química complexa dins d'una cèl·lula.
El grup internacional ha publicat els resultats a la revista Science i alhora s'ha convertit en el primer article científic signat per una investigació de la, un investigador, volem dir, de la Universitat de Girona.
En clau cultural, la plaça de la Font de Tarragona s'ha omplert avui de gom a gom per gaudir dels castells en un primer tast de màxim nivell.
La Diada Castellera del primer diumenge de les festes de Santa Tecla està gaudint dels castells de nou pisos i de gamma extra de les quatre colles participants.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Hola, molt bon dia. Des d'un punt de vista meteorològic, gaudim d'un diumenge majoritàriament estable. Això sí, però amb força núvols. Núvols de tipus baix, a punts del litoral i del prelitoral, sobretot de la meitat sud, i també en altres punts de l'interior. I núvols alts a la resta del país, núvols alts que estones i de manera transitòria enteranyinaran el cel. Núvols que viatgen d'oest cap a est. En cap cas, però, no esperem cap mena de precipitació i durant les hores centrals del dia es trencaran deixant passar força estones de sol. Durant la tarda tornaran a augmentar, sobretot a punts del litoral i del prelitoral central i sud, i probablement s'endinsaran cap a l'interior. Avui, temperatura màxima normalitzada, cap valor superarà els 30 graus. Demà, novament, una jornada tranquil·la, novament amb núvols baixos, el litoral central, el litoral sud, durant el matí, sobretot, i núvols alts que viatjaran novament, franges de núvols alts que creuaran el país de sud-oest a nord-est, que seran més importants durant les hores centrals del dia. Novament, no esperem cap mena de precipitació. Demà, la temperatura màxima es recuperarà. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Cop d'ull també a les carreteres, des del Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs parlem de calma, principalment a les carreteres i autopistes del país. Destacar un vehicle avariat a la C16 a l'altura de Casserres. Talla un carril en direcció Berga, però no en provoca retencions. Sí que hi ha aturades puntuals a la C32, a l'Ella, en direcció Mataró. De moment, això és tot des de Secretaria de Trànsit. Molt bon dia.
Gràcies, Marta. I en esports, ahir el Futbol Club Barcelona va imposar-se amb comoditat a un Elx que va haver de jugar 75 minuts amb un home menys.
La victòria treu un pes de sobre l'equip blaugrana després de la derrota dimarts a la Champions davant del Bayern de Múnich.
A les vies de so, Júlia Montfort, a la producció, als serveis informatius de la xarxa, i us parlen Cristina Salat i Efraín García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. Avui se celebra el Dia Sense Cotxes a diversos municipis pels quals transcorre la N2. L'acte forma part de la Setmana Europea de la Mobilitat, que vol promoure hàbits més sostenibles i planejar possibles canvis d'ús de l'espai públic que ajudin a reduir la contaminació i a millorar la qualitat de l'aire. Cal tenir en compte que el 30% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle són fruit dels desplaçaments urbans. L'objectiu europeu planteja una reducció del 55% de cara al 2050.
Des de les 10 del matí, un tram que va de Montgat a Vilassar de Mar ha quedat tallat al trànsit de vehicles. Els ajuntaments hi han habilitat un carril per a l'ús de bicicletes, patinets i han reservat espais perquè la gent hi pugui passejar. Durant el matí s'ha organitzat pedalades populars, tallers de construcció d'alforges per a bicicletes i patinets, activitats, espectacles i també tallers infantils.
Constantí s'ha sumat a la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura amb tot un seguit d'activitats que tenen com a objectiu la conscienciació de la ciutadania sobre la necessitat d'una nova mobilitat urbana, així com promoure mitjans de transport i hàbits més sostenibles, segurs i saludables. Noelia Silvero, des de Ràdio Constantí.
Les activitats s'iniciaran dilluns al matí amb la inauguració d'un aparcar bicicletes al camp de futbol municipal. El dijous 22 de setembre se celebrarà el Dia Mundial Sense Cotxes amb l'objectiu de conscienciar que l'ús dels cotxes a gran escala produeix greus danys al medi ambient. Des de les escoles i l'institut del municipi s'instarà a les famílies a no utilitzar el cotxe per portar els seus fills a l'escola i provar nous mitjans de desplaçament més eficients i sostenibles. A més, durant tot el dia, els agents de la policia local circularan pels carrers del municipi en bicicleta. Finalment, el dissabte 24 de setembre, a partir de les 11 del matí, tindrà lloc un pedalacontes. Amb sortida des de la biblioteca, tots els participants faran un recorregut en bicicleta i s'aturaran en diferents places del municipi on s'explicarà un conte. Dolors Fortuny és la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Constantí.
Com a novetat d'aquest any, la biblioteca municipal organitza una pedalada de contes. Els assistents aniran en bicicleta d'una plaça del nostre municipi fins a l'altra i en cada una de les places se'ls explicarà un conte.
D'altra banda, entre els dies 19 i 23 de setembre es faran tallers de seguretat vial a les escoles i l'institut del municipi per part de la policia local.
La mobilitat ferroviària es posa demà a prova. Serà el primer dia feiner en què les obres de la Sagrera obliguin a fer interrupcions de servei entre algunes estacions de tres línies, l'R2 Nord, l'R1 i l'R11. La nostra companya Esther González ens explica què ens trobarem els usuaris demà.
L'actuació que ha de fer Adif és de tanta complexitat que fa inviable el manteniment del servei. Per aquest motiu, i després d'un cap de setmana en què els trens de la R2 Nord i de la R11 han iniciat i finalitzat el seu recorregut a Montcada i Reixac, des d'aquest dilluns i fins al dia 2 de desembre, la circulació continuarà interrompuda entre Passeig de Gràcia i Sant Andreu Comtal. Per tant, els trens iniciaran i finalitzaran el seu recorregut en aquesta última estació, on els viatgers hauran de continuar el seu recorregut en metro o en autobús. En aquest sentit, i en hores punta, entre les 6 i les 10 del matí i entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre, hi haurà un servei complementari de busos llançadora entre les estacions de Sant Andreu i de la Sagrera Meridiana, cada 15 minuts els dies laborables. Allà els usuaris podran accedir a les línies R3 i R4 de Rodalies. Els treballs de trasllat de les vies dels combois amb direcció a Granollers i Sant Celoni i amb destinació a Figueres i Portbou deixaran fora de servei l'estació del Clot Aragó. De la seva banda, els trens que van a l'aeroport sortiran des de l'estació de França passant pel Passeig de Gràcia. Amb l'objectiu de minimitzar l'impacte de les obres, també s'ha dissenyat un pla alternatiu de transport que contempla serveis complementaris d'autobús des de Granollers Centre i fins a l'estació de la Sagrera, però que faran que el temps de viatge sigui superior a l'habitual. Al matí, els busos aniran en sentit Barcelona i a la tarda, al revés. Les mateixes obres faran també que els trens de la R1, la línia del Maresme, acabin i comencin el seu recorregut a Badalona. Allà els usuaris disposaran de la parada Badalona-Pompeu Fabra de la línia 2 del metro per fer transbordament. A més, a Sant Adrià de Besòs tindran l'opció d'agafar el tram. Durant tot el temps que durin les obres, els títols de Renfe seran vàlids per fer servir el servei de metro, però només a les estacions afectades.
Una manifestació ha recorregut aquest migdia alguns carrers de Barcelona per exigir el castellà com a llengua vehicular. La manifestació, convocada per l'entitat Escuela de Todos, ha reunit sota aquesta reivindicació representants del Partit Popular, de Ciudadanos i de Vox. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat 2.800 persones.
La marxa ha començat Arc de Triomf, encapçalada per una pancarta on es podia llegir El Español, lengua vehicular. Els manifestants han exigit que es compleixi la sentència del 25% de castellà a les escoles, segons va determinar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, arran de la denúncia d'un pare d'una escola de Canet de Mar. Escoltem Ana Losada, presidenta de Escuela de Todos.
Que la lengua española también sea lengua vehicular, como lo está siendo ahora la lengua catalana, y que tenga su espacio en la escuela, porque la lengua española es la lengua mayoritaria de los catalanes. Es la lengua propia de los catalanes también, y es la lengua de cultura y la que nos une al resto de España.
Els partits polítics han carregat contra el decret del govern que ha permès frenar la sentència i contra la llei del Parlament que dona suport al decret català. Així ho expressen Cuca Gamarra, del Partit Popular, i Inés Arrimadas, de Ciudadanos.
Denunciamos la persecución, denunciamos la estigmatización, denunciamos cómo la Generalitat está llevando a cabo un pisoteo de los derechos fundamentales y los derechos lingüísticos que tienen los catalanes. Pero también denunciamos que esto se produce con la complicidad del Gobierno de España.
Es una vergüenza que haya familias que tengan que acudir a los tribunales a defender sus derechos y una vez que les dan la razón los jueces, encima no se cumplen estas sentencias porque ni el gobierno de la Generalitat ni el gobierno de España hacen absolutamente nada. Yo les quiero decir a los separatistas y a los señores del gobierno de España que no nos vamos a rendir.
El Constitucional tindrà l'última paraula, ja que ha admès els recursos presentats per 50 diputats del PP i Ciutadans pel decret i la llei que frenen l'aplicació de la sentència.
Els veïns de Santpedor voten avui si tornen a tenir o no festes amb animals, com ara la festa de les vaquetes. La consulta té lloc després que el municipi decidís eliminar-les el 2019, com a resultat també d'una altra consulta popular que es va resoldre només per 46 vots de diferència.
A hores d'ara s'ha comptabilitzat un 16% de participació. Fins a la una del migdia, un total de 1.050 persones s'ha adreçat fins a la sala de Can Llobet per emetre el seu vot. I podran participar tots aquells veïns i veïnes majors de 16 anys que constin empadronats al municipi des d'abans del 20 de maig del 2022. L'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, defensa en declaracions a Canal Taronja Central que la llei de consultes populars permet una segona consulta passats 2 anys si es compta amb el suport del 10% del cens.
Bé, es pot entendre que les persones doncs, que van votar que no, doncs, tornar a repetir una consulta, doncs, se'ls sigui molest, però sí que és veritat que la llei permet que puguin fer aquesta consulta. El que vam fer tots els partits polítics que tenien representació a l'Ajuntament de Santpedor, vam dir que si la consulta, la recollida de signatures feia correctament, doncs aquesta consulta ens podria tirar endavant. Demanar a la població quina és la seva opinió, doncs no ens ha de fer por, al contrari, doncs és un acte de democràcia i poder doncs, que el poble s'expressi lliurement.
L'impacte del canvi climàtic sobre la vinya fa temps que preocupa el sector vitivinícola del Penedès. Les temperatures extremes provocaran que les vinyes de la DEO Penedès necessitin entre 1 i 2 vegades més d'aigua cap al 2030 i fins a 4 vegades més a finals de segle. Els experts creuen que caldrà dissenyar estratègies per adaptar-se a la situació. Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez.
Les prediccions climàtiques apunten que en la propera dècada el cicle de creixement de la vinya s'avançarà i serà més curt i en el cas de la DEO Penedès la verema podria avançar-se al voltant d'un mes. Investigadors de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, experts de l'Agència Catalana de l'Aigua i del Centre Tecnològic de Catalunya Eurecat han presentat els resultats del projecte Secarec 20, viabilitat de la transformació de vinya de secà a regadiu a la DEO Penedès. Un dels principals problemes és que l'aigua s'evapora més ràpid degut a l'augment de les temperatures i el sol no és capaç de retenir l'aigua que li arriba. A més, els fenòmens meteorològics tenen tendència a ser més extrems. Tot plegat ens aboca a un escenari de creixent incertesa difícil de manejar. Per això els investigadors assenyalen que cal saber quanta aigua disponible hi ha a cada territori i dissenyar i executar estratègies d'adaptació a escala local i regional.
L'Ajuntament de la Pobla de Segur està substituint l'enllumenat públic actual amb uns fanals amb tecnologia LED de color ambre. En concret, l'àmbit d'actuació és la zona nord de la Pobla de Segur, des del barri de la cooperativa fins a la plaça de l'Arbre.
Aquesta zona és on s'ubica l'espai comercial i la majoria dels equipaments municipals, així com la part residencial amb més densitat de població. Amb aquesta actuació es renovaran els elements lumínics que en general i després de tants anys es troben en mal estat malgrat les reparacions puntuals. A més, la substitució suposarà un estalvi energètic de més de 26.000 watts l'hora. Els fanals compleixen la normativa Starlight pel que fa a la contaminació lumínica i respecte a l'observació del cel nocturn, ja que emet el flux lumínic cap a terra.
Un grup de recerca de l'Universitat de Girona ha col·laborat en el disseny d'un nou enzim que pot fer una reacció química complexa dins d'una cèl·lula. Un descobriment que pot suposar un canvi important en el món de la recerca per tal de reduir costos i simplificar els processos. El grup internacional ha publicat els resultats en la revista Science i alhora s'ha convertit en el primer article científic signat per un investigador de l'Universitat de Girona.
L'AZ2 es tracta d'un enzim que no es produeix a la natura i que ara s'ha aconseguit crear aquesta nova proteïna des del laboratori. A la seva creació hi han intervingut científics americans i també un grup de recerca de la UDG especialitzat en química computacional. Ells s'han encarregat de fer simulacions a l'ordinador per determinar quines reaccions s'havien d'acabar provant en laboratori, com explica l'investigador de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi de la UDG, Marc García Borràs.
Quan diem canviar l'enzim, volem dir canviar aminoàcids d'aquesta cadena. Tens 400 possibilitats per canviar. És molt complicat, sense tenir una guia prèvia, què és el que has d'anar a tocar perquè aquella reacció funcioni. En el laboratori ho pots fer, però ho fas a cegues, no? Podem donar imatges de com és aquella estructura i poder anar a seleccionar d'aquestes 400 posicions, doncs poder seleccionar-ne 6 o 7, que són les que nosaltres creiem que afectaran poden ajudar que l'enzim funcioni com nosaltres volem.
Això pot obrir la porta a desenvolupar fàrmacs d'una manera més selectiva i sostenible.
Mor un vianant atropellat a l'AP7 a Figueres. L'accident mortal va tenir lloc ahir a la nit quan un turisme va atropellar una persona de nacionalitat francesa a l'altura del punt quilomètric 24,2 de l'AP7.
La incidència va obligar a tallar un carril en sentit nord i es va activar 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, una ambulància del sistema també d'emergències mèdiques. Es desconeixen encara les causes de l'atropellament, però amb aquestes ja són 118 les persones que han mort a Catalunya en accidents de trànsit.
I han estat detingudes dues persones, dos homes a Castelldefels, per una presumpta estafa en una inversió en mineria de criptomonedes. Els dos empresaris haurien enganyat el passat mes de març una dona perquè invertís 24.000 euros en material informàtic.
La transferència es va fer efectiva a principis d'any, però mai va rebre cap documentació que justifiqués la inversió, ni tampoc els equips informàtics. Els dos homes, de 39 i 43 anys, van anar donant llargues a la víctima que finalment va interposar la denúncia. Els investigadors van identificar els dos presumptes estafadors i dimecres van ser detinguts. Després de declarar a comissaria, les dues persones han quedat en llibertat amb l'obligació de personar-se al jutjat quan siguin requerits.
En clau cultural, la plaça de la Font de Tarragona s'ha omplert avui de gom a gom per gaudir dels castells en un primer tast de màxim nivell. La Diada Castellera del primer diumenge de festes de Santa Tecla està gaudint dels castells de 9 pisos i de gamma extra de les dues colles grans de la ciutat i dels castellers de Vilafranca i la colla vella dels Xiquets de Valls.
La Diada es pot seguir a través de les televisions de la xarxa. La festa castellera tindrà dues actuacions més. Les quatre formacions locals es veuran les cares divendres 23 de la plaça de la Font. Diumenge vinent la cita tindrà lloc a la plaça de les Cols, d'on sortiran els tradicionals pilars caminant.
I avui han tingut lloc els últims actes de la Setmana del Llibre en Català, que durant els últims dies ha organitzat més de 250 activitats al Moll de la Fusta al voltant de la literatura en català.
Però mentre uns acaben, altres es posen en marxa, ja que des d'ahir fins al 3 d'octubre el Passeig de Gràcia acull la Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern. La iniciativa del Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya arriba aquest any a la seva 71a edició.
Notícies en xarxa. Esports.
Ahir el Futbol Club Barcelona va imposar-se amb comoditat a un Elx que va haver de jugar 75 minuts amb un home menys. La victòria treu un pes de sobre a l'equip blaugrana després de la derrota dimarts a la Champions davant del Bayern de Múnich. Lewandowski, amb dos gols, i Depay, amb el tercer, van ser dos dels jugadors més destacats, juntament amb Pedri, que va tornar a fer un exercici d'omnipresència.
Avui serà el torn dels altres dos equips catalans de la primera divisió. El Girona viatja a Sevilla per enfrontar-se a un Betis que es troba en posicions de Champions, mentre que l'Espanyol es veu les cares amb la Reial Societat també fora de casa.
I aquesta tarda el Sabadell s'enfrontarà a l'Alcoià a domicili en el partit corresponent a la quarta jornada de Primera Federació. Adri Arroyo, des de Ràdio Sabadell.
Bon dia, César Morgado i Jaume Pinyol són les grans novetats del Sabadell a la convocatòria de Gabri Garcia pel partit d'aquest vespre al Collao del Coi. Destacable és la inclusió sobretot a la llista del primer, que es va lesionar de gravetat al genoll el passat mes de desembre a Castelló i des d'aleshores, 9 mesos, s'ha estat recuperant. Gabri, el tècnic del centre d'esports, s'hi refereix així al que, de fet, és el capità de la nova plantilla arlequinada.
Estarà amb nosaltres, entrarà a la llista de convocats. Ja fa 3 setmanes que està entrenant amb normalitat amb el grup i ell es veu bé i, bueno, és una peça important no només a nivell de joc, evidentment, però ja com a capità de l'equip, pues, que comenci a estar amb el grup i és una molt bona notícia.
Per contra, no han viatjat fins a terres alcoyanes ni Sergi Altimira, ni Atuman, ni tampoc Moja Keita. Àrbitre Martínez Montalbán del Col·legi Murcià a partir de 8:15, aquest duel d'històrics al Collano Sabadell.
I en segona federació, avui el Badalona Futur ha rebut l'Eivissa Isla Pitiusas en un duel a la part alta de la classificació a l'estadi municipal. I anem en directe amb Ramon Duran. Bon dia. Doncs sembla que no tenim aquesta comunicació disponible, però en tot cas anem al Prat per saber com ha anat el partit entre el Prat i l'Hèrcules d'Alacant. Ivan Conde,
bon dia. Bon dia, derrota del Prat per 0-2 davant l'Hèrcules d'Alacant. Segona derrota d'un conjunt potablava que a casa ha fet mèrits per com a mínim sumar algun punt, però que no ha aconseguit en cap d'aquests dos primers partits. L'Hèrcules s'ha avançat als primers minuts de l'encontre en una jugada d'estratègia. El Prat que ha intentat arribar a la Igualada, però en la segona meitat, al minut 80, amb un 11 ja molt ofensiu, l'Hèrcules en un contraatac ha aconseguit sentenciar el marcador. El Prat es queda amb 3 punts en aquestes primeres 3 jornades. L'Hèrcules aconsegueix la primera victòria de l'any.
El Joventut d'handbol Mataró es va imposar ahir al Castelló per 28-16 en l'inici de temporada a la segona divisió femenina d'handbol. Ens ho explica Jordi Rabassa des de Mataró Ràdio.
El Joventut amb el Mataró ha saldat en victòria el seu primer compromís de la temporada a la divisió de plata femenina després de superar clarament el Balonmano Castelló per 28-16. Un partit en què les noies de David Verdugo van aconseguir obrir forat en el marcador mitjan de la primera part, quan entre els minuts 11 i 14, amb un parcial de 4-0, es col·locaven en 5 gols d'avantatge amb marge que conservarien el descans al qual s'arribava amb un 13-8 favorable a les locals. L'argument del partit no ha canviat substancialment a la segona part. Les mataronines han anat augmentant el seu avantatge en el marcador de mica en mica, minut a minut i gol a gol. A 3 minuts del final del partit, les groquinegres doblaven en gols les castellonenques, 28-14. Tot i que en els últims minuts el conjunt de la plana ha retallat diferències, la victòria de l'equip mataroní ja era incontestable. Al final, doncs, Japo Joventut amb el Mataró, 28, Balomano Castelló, 16.
El Noia Freixenet es va imposar ahir per 6-2 a l'Arenys de Montsolar Tradex en el seu partit de la segona jornada de la Parlem Hockey Lliga. Jordi Bargalló, amb 3 gols, va ser el jugador més valuós de l'equip penedesenc. Des de Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
Bon dia, el Noia Freixenet va resoldre amb ofici i molta contundència l'estrena davant la seva afició i va golejar per 6-2 l'Arenys de Munt, nouvingut a la categoria i que per moments es va veure desbordat pel ritme i la intensitat de joc dels locals. Els de Pere Vàries van sortir una mica despistats, però a poc van anar engreixant la màquina i ja al primer temps van deixar l'enfrontament gairebé sentenciat amb 2 grans aparicions de Jordi Bargalló i 2 dianes més de les cares noves d'aquesta temporada, Kilian Hill i Gavarró, que va demostrar una vegada més el seu encert des del punt de falta directe. L'Arenys va tenir algunes oportunitats i va arribar a posar l'empat a un en una gran transició, però quan el noi es va posar seriós va acabar completament desbordat. La segona meitat va ser pràcticament un tràmit. El Noia, còmode amb el marcador i sense massa interès a forgar la ferida, va intentar controlar el ritme del partit. L'Arenys va desaprofitar una falta directa que el podria haver ficat en la disputa pels punts, però d'immediat un penal de Xavi Costa i l'aparició de Bargalló, que signaria un hat-trick, van deixar en anècdota el segon gol visitant ja les acaballes. Segon triomf consecutiu del Noia, sense prémer en accés l'accelerador. Dimarts visitarà el Sant Cugat, un altre recent ascendit a l'Hockey Lliga.
I encara en hoquei, per la seva banda, el Reus Deportiu Virgínia es va superar el Sant Cugat per 5 gols a 3. Marc Julià i Sergi Aragonès es van repartir els gols dels roig i negres, que van agafar avantatge ja des de l'inici.
El Solideo Patiu Club Sant Cugat ha caigut derrotat 3-5 davant el Reus Deportiu, l'actual vigent subcampió de Copa i subcampió d'hoquei Lliga. Els encuatencs s'han sorprès al conjunt reusenc, que al minut 7 ja dominaven per 2-0, gols de Carles Domènech i Abel Moy. Abans d'arribar al descans, Marc Julià ha reduït diferències deixant el 2-1 al Lluminós. A la represa, novament Marc Julià empatava el partit, però reacció fulgurant des de Joan Carles Badillo amb gol de Pol Galbas. El 3-2 donava certa diferència a l'equip santcugatenc. Però hi ha hagut una reacció ràpida quan Marc Julià ha completat el hat-trick i empatava el maig. Els vermells negres han disposat de dues pilotes al pal, però qui ha estat més encertat ha estat el conjunt visitant, amb un doblet de Sergi Aragonès per tancar el partit i la derrota santcugatenca per 3-5. Els de Joan Carles Badillo sumen un punt en dues jornades. El Reus Deportiu continua invicta i ha sumat dues victòries. Proper partit per als santcugatencs aquest dimarts a les 9 del vespre, al Pop 2 de la Rambla del Celler, el Sant Cugat que rep el Noia Freixenet. Per cert, un equip, el Noia, que també ha guanyat els dos partits en aquestes dues jornades de competició.
Artur Bossi aconsegueix el primer lloc a la cursa de la Mercè a Barcelona en categoria masculina. El corredor ha dominat la cita de principi a fi. S'ha imposat amb un temps de 30 minuts i 2 segons. Bossi, que ja havia guanyat les edicions de 2019 i 2020, ha imprès un ritme molt fort durant tot el recorregut i ha deixat enrere Morat Morín, segon, a 43 segons de distància.
Pel que fa a les dones, la barcelonina Cristina Silva ha pujat al primer esglaó del cop, podi amb un bon temps, 35 minuts, 2 segons. La italiana Elisa Melilli ha estat la segona en creuar meta, ho ha fet amb 36 minuts exactes.
I fins aquí el Notícies en Xarxa d'aquest dissabte. Gràcies per acompanyar-nos i que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local. Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Avui torno en acompanyada i farem una ruta en tractoret, en aquest tractoret que corre poc, 50 com a màxim. Ens hem proposat seguir el curs del riu que tenim més proper a casa i intentarem agafar camins que el vagin vorejant. Primer hem de travessar uns quants camps i petites pinedes clapejades d'alzines que separen els conreus. Volem arribar fins a un camí que transcorre paral·lel al riu i de tant en tant trobem algun mas. Ens aturem a saludar un pagès que feineja en un hort i ens diu que trobarem mal camí. Segurament té raó, però no reculem, som tossuts i seguim. De seguida veiem el primer inconvenient. Hi ha un pic que ha caigut, han travessat el camí. Per sort no és gaire gran i m'atreveixo a aixecar-lo. Repinjolada una alzina, faig tota la força que puc perquè el tractoret pugui passar per sota, com si el pi fos un pal d'alçada dels que posen a les entrades d'alguns pàrquings per evitar que hi puguin accedir caravanes. Disfrutem després de la visió del riu que s'acosta al camí i serpenteja amb aigües verdoses que treuen els ocells. I arribem al poble que sembla el que sempre havíem volgut anar i no hi havíem anat mai. Ens hi aturem, estan de festa major, hi ha banderoles a la plaça de l'Església, la part més antiga és romànica. Quanta arquitectura propera que desconeixem. Admiro les parets de pedra i la petita rosassa per on s'escola la llum. El poble és ben endreçat, amb jardins i algun hort. I sortim, finalment, sense saber ben bé on anem. Aquí ens falla la cobertura.
Arribem a un passellís que travessa una riera i ens acaba portant a una cruïlla que enllaça amb una carretera local. Ara sí, reconeixem el trencant, el cartell que assenyala una farga, i sempre que passem per aquest punt de carretera, anem de pressa. A partir d'ara, ja sabrem on ens porta aquest trencant. A poc, anem dibuixant un mapa mental que reconnecta molts punts que fins ara havíem ignorat.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Rafael Claramunt. La Setmana del Llibre en Català ha tancat la 40a edició amb un rècord d'assistència de xifres superiors a anys anteriors amb més de 50.000 visitants. S'espera que les vendes d'enguany hagin augmentat un 20% respecte a l'edició anterior, amb més de 500.000 d'euros de facturació. El president de la Setmana del Llibre en Català, Joan Carles Girbés, ha explicat a l'ACN que aquestes dades demostren la vitalitat i l'optimisme de que gaudeixin el sector del llibre en català, en la que serà la darrera edició de la setmana, ja que finalitza el seu tercer i últim mandat. En l'edició d'enguany, les vendes han crescut sobretot en el llibre infantil i juvenil, ja que aquest any la setmana l'han visitat principalment famílies amb nens petits. Les activitats, espectacles i actuacions han ajudat a atraure les famílies i el públic infantil, ha assegurat Girbés, i ha fomentat que el públic d'aquesta edició s'hagi quedat al festival durant tot un dia o una tarda.